se perde la identità. Era lliure i treballava el vell regne valencià, però vingueren uns homes i mataren aquell cant. Nobles bisbes i juristes ens vengueren per un...
Santi Cortells, professor, molt bon dia.
Bon dia.
Què mos passa, què mos passa?
No ho sé, què mos passa, però Paco Muñoz, de quan el sents, se et posa la carn de gallina, no? Perquè és, et parla directament esta cançó, no? Els valencians tenim una història, tenim una història com a país, com a regne, i també tenim una llengua. Jo, ja sabeu que, sí, els divendres parlo de moltíssims temes, ja feia temps que no parlàvem de la llengua, que no parlàvem de, del nostre estimadíssim valencià, no? I avui, doncs, volia parlar d'alguns assumptes, perquè darrerament, per motius polítics, ha estat en la palestra el tema de la normativa, la normativa del valencià. I aleshores, doncs, volia explicar una miqueta més en profunditat, que és el que em permet aquest espai, que és això de la normativa, no? Nosaltres a Vila-real tenim una regidoria ja des de fa molts anys, que per cert, i això sempre ho dic i ho diré, ha estat present i viva i se li ha posat molt de valor, tant en governs de la dreta i com en governs de l'esquerra. Vull dir, perquè això és el primer que podríem dir de la llengua. La llengua no és de ningú. La llengua no és d'un partit ni de l'altre. Tampoc és d'una opció política ni de l'altra, i ara posaré exemples. Ni és d'un nacionalista valencià ni d'un nacionalista espanyol. La llengua és de tots. Vull dir, hi ha gent de totes les ideologies, en este poble especialment, i en el ple representats, que utilitza la llengua, que la utilitza, que la fa servir, no? I per això jo, este cant que n'hi havia al principi, el veig un cant de responsabilitat. Perquè siga d'una opció política o de l'altra, és la nostra responsabilitat mantindre el nostre patrimoni cultural com a valencians viu. Fixa, jo estava pensant, per exemple, en el cas de Suïssa. La gent de Suïssa té quatre llengües oficials, i allí els moviments independentistes no és que siguin importants o pràcticament són inexistents. I tots els suïssos que se senten orgullosos de ser suïssos defenen i porten en el cor les quatre llengües o les llengües que ells, per tradició familiar, parlen. Uh-huh. I són nacionalistes suïssos, no són nacionalistes del cantó on es parla el seu idioma. Podríem posar més casos així, també podríem posar casos del contrari, no? Però vull dir jo que el fet de defendre una llengua no va associat necessàriament a cap opció política. Per això, en quant a la normativa, clar, la normativa i la normalització són dos conceptes que van associats, perquè d'ahir ve la paraula, tant de normalitzar, fer normal allò que no és, i normativitzar, és a dir, posar-li unes normes, un fonament, per a que tothom, a partir d'ahir, puga escriure seguint aquesta normativa. Quin és el problema? El problema bàsic, i crec que els signants de les normes de Castelló eren molt conscients, tots ells, tots els que van impulsar això, és que si no tens una normativa no pots normalitzar l'idioma, perquè per a fer-lo normal ha de ser com la resta. Per exemple, el castellà no té 20 normatives, no té 4 normatives, té una sola normativa, però ara vindran els matisos, vull dir, jo així he de parlar objectivament, perquè no, normalment no vinc com a polític els divendres, vinc com a una altra cosa, no? Aleshores, si parlem objectivament, sí que és veritat que fins i tot el castellà, i vaig a posar clarament el cas del castellà, perquè el tinc davant, així tinc el diccionari en línia de la Real Acadèmia Espanyola, admet el que s'anomena les formes en el, la variació diatòpica, és a dir, el castellà que es parla a Argentina, que es parla a Venezuela, té formes pròpies que el mateix diccionari de la Real Acadèmia admet. Si entreu, per exemple, fiqueu en el DRAE, no? Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, el verb cantar, allí us és la conjugació del verb cantar i en el tu apareix barra vos i posa tu cantas, vos cantas, no? També apareix el ustedes, perquè n'hi ha gent que no utilitza el vosotros i el vosotras, utilitza l'ustedes, que per cert és com un vosaltres, val per a homes i per a dones, no? I utilitza ustedes canten, no diu vosotros cantais, diuen ustedes canten. I aquestes variants que no utilitzem a la península, però que sí que utilitzen a altres països, són perfectament vàlides com són les que utilitzem a la península ibèrica. Una anècdota, quan jo era professor a la Facultat de Filologia Romànica, teníem uns criteris de correcció que atenien a, la, a les variants, en aquell cas era professor de castellà, a les variants que n'hi ha del castellà en els països hispanoparlants Latinoamèrica, no? Per entendre'ns. I el criteri era que s'admetien aquestes formes sempre i quan estiguen reflectides en els manuals, en les gramàtiques i que foren correctes. Però n'hi havia un altre criteri més que també és interessant, que era el de la coherència en la varietat diatòpica, és a dir, que no podem posar un tu cantas en la primera línia i en la quarta en vos cantas.
Sí.
És a dir, hem de ser coherents en utilitzar el vocabulari propi d'Argentina, tot el text, o el vocabulari propi de la península, tot el text. És a dir, hi ha d'haver una coherència perquè ens entenguem dialectal, de dialecte. I s'admetien perfectament les formes de Hispanoamèrica. Ara, i suposo que això és el que ens porta, no? N'hi ha una cosa que es diu, estic buscant manual del valencià oral, que se m'ha oblidat una cosa, estic buscant, valencià oral.
M'envien un WhatsApp i diuen bon dia, en Canàries també.
A Canàries també, sí.
Ustedes i vos.
Ustedes i vos, efectivament. Sí, de fet, moltes d'aquestes formes venen de la península, és a dir, dins de la mateixa península n'hi ha formes com aquestes. N'hi ha un manual, que és el manual d'ús de l'estàndard oral de Josep Lacreu, que ja parla d'aquestes qüestions, i crec que és ell que fa servir una expressió que és l'estàndard policèntric. Què és un estàndard policèntric? Això passa també en l'alemany, per exemple, no? L'alemany té un estàndard, que és el que anomenen Hochdeutsch, el alt alemany, que és el que utilitzen la major part dels parlants. Però després n'hi ha el que s'anomena subestàndard. I, per exemple, els austríacs utilitzen un estàndard que en general és compartit amb Alemanya, però com que són un altre país, doncs tenen les seues característiques dialectals que en l'escola també s'ensenyen i s'accepten, no? I anirem més enllà. En el cas de l'alemany, no només això, sinó que a més, l'alemany, quan es parla a Àustria, no s'anomena alemany, s'anomena österreichis, no s'anomena deutsch, s'anomena österreichis, s'anomena austríac. I això no implica un divorci absolut de l'idioma alemany en l'idioma austríac, d'acord? Sinó que implica simplement que estem parlant d'un subestàndard, que en aquest territori, per a aquest espai, s'admeten les formes pròpies d'Àustria, com passa també a Suïssa o com pot passar també a Itàlia, una zona menuda on es parla també l'alemany. Això és el que és el subestàndard, no? Aleshores, això, ara ho transposem al valencià. El valencià té moltes formes pròpies i són formes pròpies que es poden fer servir perfectament. Que, per cert, ja abans de la mateixa existència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua o de les normes del 32, algunes estaven incorporades. És cert, i jo crec que aquesta crítica l'hem d'admetre, que potser faltaven moltes i que potser no es va tindre la suficient sensibilitat en totes les variants de tot el territori on es parla la nostra llengua. Jo tinc així davant, per exemple, les normes del 32, i em crida l'atenció com acaba. Diu, es troben a sovint Sempre em dic que s'ha de dir sovint i no sovint, però ho diu així. Es troben a sovint els vocabularis, dos formes d'una mateixa paraula, amb i ap. Els i los, el i lo. Això vol dir que amb dues formes són igualment legítimes, encara que la primera siga més usual i recomanable. És a dir, una cosa és que siguin legítimes i una altra que la recomanem. Per què acaba dient això? I em crida l'atenció perquè encara està en el debat de l'am i l'ap, que així diem en, això és una altra explicació que podem fer un altre dia, el lo davant de certes paraules, no? Masculines, com a forma... que per exemple a les comarques de Castelló del Nord s'utilitza bastant. El que vol dir és que quan tenim un estàndard general, el que es tendeix a fer per unificar és a utilitzar unes formes que siguin majoritàries i que ens representen això a tots, perdó. Però això no implica que diguem que les altres formes no siguin legítimes, no siguin fins i tot correctes, que és una paraula que jo he fet servir moltes vegades, la correcció.
A mi hi ha algo que me preocupa i me preocupa sempre, i és, què és, el ple o el plenari?
Ai, ara em parles de... El plenari és l'adjectiu i el ple és el substantiu, d'acord? Per tant, direm acord plenari quan acompanye a una altra paraula que siga substantiu, direm plenari. Perquè és una forma adjectiva, és una forma que acompanya. Si arribem a un acord, cosa bastant recomanable en política, direm acord plenari. En canvi, si estem reunits tots els representants, els regidors i regidores, estem en un ple.
En un ple.
Clar, estem en un ple, i al ple li podem posar adjectius també, en un ple mogut, en un ple tranquil, però quan el substantiu no és el ple, aleshores passa a dir-se plenari. Acord, plenari.
Val.
D'acord, per això...
Jo crec que en aquesta frase que sempre dic ple i després, jo per exemple, sent la ràdio pública i parlen moltes voltes i sempre diuen plenari.
Sí, és habitual i com moltes altres coses. Però clar, això no és una... Això no és una qüestió de variant, no? De que estiguem parlant que així diem jo anava o que així a Vila-real parlem en la A i quan passem el Millars parlem en la E. Si ja no diem anar, jo no diem anava. Ja no diem Batista, diem Batista, no?
Sí, i per exemple, nosaltres diem mosatros i és nosaltres.
Efectivament, ahí és on vaig. Què és la correcció en una llengua? La correcció, ser correcte o incorrecte, implica que una cosa estiga bé o malament. I això en llengua és molt complicat dir-ho així, perquè una formulació del castellà, una tradició lingüística que s'ha dit durant segles, dir que és incorrecte a mi em sembla molt atrevit, molt agosarat. El que hem de parlar en llengua per a ser estrictament fidels al que realment lingüísticament s'ha de dir és el context, el registre, perdó, no m'hi sé la paraula. En quin registre estem? Estem fent-nos una paella? Estem en un mitjà de comunicació? Estem en una universitat? Això és el que s'anomena en llengua la variació diafàsica. La variació diafàsica és la situació et porta a parlar d'una manera o d'una altra. No és el mateix un ple, en el qual jo crec, i ho he de dir, i un dia posaré exemples de cada regidor, perquè és fantàstic el valencià que es parla al ple. Jo crec que els senyors regidors, en este poble, ja no són uns altres, solen tindre moltíssima cura en utilitzar un llenguatge formal, adequat. Evidentment, en un ple no puc parlar com si estiguera fent-me una paella, per exemple, amb els amics, no? No puc parlar que no, tampoc és una norma de dir no pots parlar, no és que estiga prohibit, sinó que és un altre context i per tant utilitza unes altres paraules. Per exemple, en aquestes variants estaria per exemple també la variant vulgar. Quan diem paraulotes, malsonants, insults, doncs això en un context entre amigots, per exemple, pot prendre's fins i tot amb gràcia, però en un ple doncs probablement serà ofensiu. Això és el no puc, perquè evidentment sí que puc fer servir el llenguatge col·loquial acotat, amb exemples, citant, coses així. Això sí que jo crec que ho puc fer perfectament, no? Però el que parlo jo de correcció és això. Quan ve una persona, això ho puc fer en quin tipus de text? perquè damunt en llengua parlem de textos orals i textos escrits, però els dos són textos, no? Al final, quan estic parlant a la meva àvia, si em convida a dinar entre setmana, cosa que la meva àvia, que en pau descanse, feia molt sovint, no? Doncs jo puc parlar com vulga, perquè m'entenguem, no? Com he parlat sempre amb la meva àvia. I evidentment no seria de rebut, per descomptat, que li diguera: ja, ja, això no es diu així, això es diu així. Això ja arriba al punt, no?, fins i tot repel·lent. Però clar, quan estic fent una redacció formal d'un text administratiu, una sol·licitud, etc., ahí n'hi ha unes formes pròpies d'aquest tipus de text, del text jurídic, etc. Però és que això no és una cosa estranya del valencià, això és una cosa pròpia de tots els idiomes. Ma mare va néixer a Andalusia, i a mi també m'ha passat, quan jo vaig ser per allà, per el poble d'on venen els meus avantpassats materns, que em diuen, que és una expressió molt pròpia dels andalusos, és que habláis fino. Ens diuen hablar fino.
A mi em diuen que parle cantant.
I, bueno, parlem cantant. Tots els que no parlen com nosaltres parlem en la nostra comarca es diuen que parlen cantant, que per cert, en la nostra variant de la Plana Baixa parlem cantant i no parlem cantant.
Això m'ha
donat més d'un problema, perquè tendim a la Plana Baixa a no fer servir aquesta T en la pronúncia, i després quan em fan una redacció em posen "i estava cantant", i posen ahí un accentet i tot. Clar, si baixes una miqueta més cap amunt, cap a les comarques centrals, ja pronuncien la T, però nosaltres a la Plana Baixa no la pronunciem. Aleshores, és incorrecte? Anem a veure. Això fa referència a la fonètica, és a dir, a com pronunciem les paraules. Per a nosaltres és complicat en la nostra oralitat utilitzar aquesta T. Però, evidentment, l'hem d'escriure, perquè la majoria dels parlants sí que l'escriuen, no? I aleshores, si nosaltres passem el que és oral i ho transcrivim constantment, aleshores aniríem a l'anarquia ortogràfica. A qui li interessa una anarquia ortogràfica en un idioma? I aquesta, la pregunta és molt fàcil i molt senzilla de respondre. Doncs probablement a qui no li interessa que es normalitzi. A qui li interessa que hi hagi quatre normes i discussions sobre quina és la correcta? A qui no vol que es normalitzi.
Per anar finalitzant, Santi, entonces lo de bocadill de jamó amb ques i aceitunes sense hues, no?
No, evidentment no, no? Entre pa de pernil, com era?
I formatge.
Formatge i olives sense os. Mira, una última coseta. Fa poc vaig veure una polèmica a Castelló per les normes de Castelló. Les normes de Castelló, al final, són unes normes pròpies, és veritat. Són unes normes pròpies valencianes. I jo, amb la gent que ha parlat en concret del Partit Popular, ho puc dir, vull vaig a parlar una miqueta de política, clar. Ells ho defensen, i molt bé, i tenen raó. Diuen que les normes de Castelló van ser una consagració a tindre una normativa pròpia. Però al mateix temps, per als que creuen en la unitat de la llengua, també és una consagració a que estem parlant de la mateixa llengua, perquè el fonament, si no és el mateix, és molt paregut, d'acord? O és molt semblant. Però al mateix temps, per a altres, és una consagració d'un inici de tindre una normativa pròpia, que és el que he dit, no? És l'estàndard policèntric. Això es desenvolupa al llarg dels anys i agafa com a culminació el que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que també desenvolupa formes pròpies i normes pròpies. Però al final, això, siga el que siga per a uns i siga el que siga per a uns altres, és un criteri comú, que jo crec que és l'interessant d'això, no? Que és un criteri que val per a tots i que crec, pense humilment, que no s'hauria de trencar, perquè unifica.
Per cert, l'enhorabona per el programa de Sant Roro, eh?
Ai, va tindre
perquè moltíssim. Ha sigut el Nova Mas, és dir, l'ha sentit un fum de gent es ha felicitat i molta gent no se recordava de Sant Roro, i sí, hi havia una penya que es deia Penya Sant Roro.
Sí, jo he de donar moltes gràcies als oients pel seu seguiment i pel seu reconeixement, que és l'únic que tinc, perquè jo vinc així, com bé saps, perquè vull per passar una bona estona al divendres, i sí que gràcies als oients.
Pues Santi, fins divendres que ve.
Gràcies.